I repassada l'actualitat d'aquest dimarts, nosaltres obrim el torn de guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal i amb l'Álvaro Gassani. Álvaro, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs? Tot bé?
Bé, tot bé.
Ja tenim aquí la calor protagonista. I entenc, doncs, que també apeteix fer altres activitats més enllà de la feina del dia a dia, de la rutina del cos d'emergències municipal, com per exemple un simulacre que vau realitzar el passat dijous als bombers de la Generalitat, la policia local i el SUM, i on bé, avui volem parlar-ne d'aquest simulacre, però també de com es prepara, com es desenvolupa i com s'avalua un simulacre, perquè entenc que és important també de tant en tant posar-vos a prova més enllà del dia a dia, també amb aquestes situacions una mica extremes i que, per desgràcia, doncs, poden acabar sent realitat.
Clar, i tant. I en aquest cas, els simulacres serveixen per això, per aprendre, per a veure les mancances que té el propi sistema i el propi servei i a partir d'aquí anar millorant a poc a poc.
Doncs avui, com dèiem, volem parlar de simulacres al temps del torn de guàrdia. El passat dijous al matí, 26 efectius entre bombers, la policia local, el SUM i tots plegats ens van fer un simulacre a l'entorn de la platja de Sant Jordi, més o menys entre els ports de Calafat i de la Milla de Mar, on també hi va participar aquesta embarcació que té ports de sanitat al nostre municipi. Un simulacre en el qual es simulaven la desaparició de dues persones, un pare i un fill, que estaven pescant i que no havien tornat a casa. I per tant, doncs, aquí es va fer una activació per mar i terra. No va haver aire, però també, doncs, hagués pogut haver també una observació aèria. Parlarem de com es va desenvolupar i on el SUM hi vau col·laborar, però volem començar parlant de com s'organitza per entendre'ns un simulacre, perquè la gent ho sàpigui. No és això, anem a fer un simulacre i vinga, anem, sinó que realment, clar, hi ha una feina de preparar totes les accions que s'han de desenvolupar, no?
Sí, inicialment es fa la reunió, es fa el briefing inicial entre els coordinadors o els caps d'àrea que estan involucrats. S'imparteix una petita explicació del que es vol fer i per a què es vol fer l'objectiu del simulacre. I a partir d'aquí se fica fil a l'agulla. No, els coordinadors no estan assabentats de més o menys com anirà el tema, simplement és una persona la que té més rango, en aquest cas seria el cap de zona de bombers de la Generalitat, que està desplegat aquí, i és ell qui té les solucions de tots els problemes i el guió general del simulacre.
Per tant, sempre hi ha una persona que és la responsable de tota aquesta prova, no?
Sí, aquesta prova sempre es supervisa, se li dona una nota, que encara no sabem, però les conclusions van ser molt positives, i aquesta és la que va fent el seguiment de com funciona tot, com funciona i com s'acaba desenvolupant el simulacre en si.
Hem de dir que van participar, doncs, tant bombers terrestres com bombers aquàtics, des del grup d'actuacions especials dels bombers, així com també la unitat de punt de trànsit i diversos patrons d'embarcacions, i també el grup caní de recerca. Per tant, hi va haver un desplegament important. Suposo que en aquests casos ja està mobilitzada d'alguna manera, ja els propis cossos ja us mobilitzeu, però clar, aquesta resposta a la mobilització en cas d'una emergència real ha de ser molt ràpida d'alguna manera. No tant pot ser en temps, que sí que és evident, sinó també en logística, no? És a dir, poder desplegar tot el dispositiu de recerca el més eficient possible i el més aviat possible.
Sí, els temps de resposta són molt importants en este cas. Si parlem específicament d'este simulacre, clar, aquí tenim un punt de trànsit, el punt de trànsit és una furgoneta logística on dins hi ha uns aparells, ordinadors, impressores, capacitat d'accés a internet. Clar, aquesta furgoneta, per exemple, la tenim aquí al Parc de Bombers de l'Ametlla. En aquest cas, possiblement, ens va anar perfecte, però hem d'entendre que aquests vehicles no sempre estan instaurats aquí, molts cops són itinerants i van canviant de parcs.
Per diversos municipis, no?
Clar, els moments de resposta, les isòcrones i els ràtios van ser bons, però es poden dilatar, evidentment, en un cas real on efectius o, per exemple, material logístic no estigui en un temps prudencial dins de la nostra població.
I per tant, doncs, bé, sort que tenim aquesta unitat, que per cert s'utilitza moltíssim en casos d'incendis i quan s'ha de fer tota una logística per la distribució dels bombers per poder fer atacar els focs, sobretot parlem evidentment en àmbits forestals on són més descontrolats. En aquest cas buscàveu dues persones, entenc que clar, aquí davant doncs, també de cada una de les casuístiques s'ha de fer d'una forma o d'una altra. En aquest cas, per exemple, la policia local va estar fent una recerca per tots els entorns terrestres per veure si aquelles persones doncs, havien sortit de pescar i s'havien quedat ferides a una zona costanera, eh? No només podia passar en el tema de l'aigua, és a dir, que també podia ser un problema costaner. No se sabia què estava passant realment.
Clar, l'avís era dues persones que no havien tornat a casa, que no se sabia res d'ells. Inicialment, l'entrada és el procediment habitual. Policia, passa l'avís a policia local o passa, aquests fan una recerca, veiem, perquè els hi van passar una placa de matrícula i uns vehicles, una marca i un model, van localitzar el vehicle als voltants de Calavidre i a partir d'aquí s'inicia la troballa i l'activació dels següents recursos, que és vehicle està aquí, localitzat, llavors intentem fer la recerca a partir del punt on se troba el vehicle.
I amb aquest punt entenc que doncs, clar, comença tot un desplegament. Com dèiem, hem vist imatges de les embarcacions aquàtiques doncs, resseguint la costa, buscant justament aquests dos desapareguts. I una mica com acaba aquesta recerca o quina és la recerca que es fa?
Sí,
I el SUM que fa també?
Sí. En pic s'activa el protocol. Clar, s'activen protocols, s'activen unitats terrestres del parc de bombers d'aquí de l'Ametlla.
Perquè per entendre'ns, a vosaltres rebeu una trucada, com si fos una emergència real. No esteu allà ja in situ quan comença la prova.
Clar, nosaltres rebem l'avís de que s'ha trobat el vehicle, dues persones que en principi estan desaparegudes, i a partir d'aquí s'inicia el protocol anterior que t'estava dient. Se despleguen bombers se despleguen a la zona, nosaltres ens despleguem a la zona i se realitza el punt de trànsit per a iniciar la cobertura de la recerca d'aquestes dues persones. El punt de trànsit, és a dir, s'inicia el punt de comunicacions i coordinació, se planta a l'esplanada de la platja de Sant Jordi i a partir d'allí es creen dos grups terrestres, un direcció sud pel GR i un altre grup direcció nord, també fent recerca pel GR. I també les barques de Grae subaquàtica i unitat canina que feien la recerca per mar.
I quan vau trigar a trobar els cossos i com els vau trobar i què va passar a partir d'aleshores? Recordem que això sempre és un simulacre.
Clar, se van ficar diversos impediments, no? Problemes a desenvolupar pels cossos que hi havien allí desplegats. I vam trigar 45 minuts a trobar el primer cos i 50 llargs a trobar el segon cos. Un se va trobar a la platja de Calavidre, ¿vale? Este era el pacient que estava viu, ¿vale? Politraumàtic, semiofegat, que es va traslladar al punt de trànsit, es va traslladar pel SUM i la dotació de bombers, ajudats per la dotació de bombers terrestre, i es va traslladar al punt de trànsit on allí s'havia d'evacuar via helicòpter del SEM a John 23. I l'altra persona es va trobar ofegada i la va trobar l'embarcació de Grae Sub, la qual es va fer un rescat del cadàver i posterior trasllat al punt de trànsit per aixecament d'acte judicial.
Hem de dir que això en aquest cas eren dos maniquís d'alguna manera, per tant, tot amb simulació, però clar, entenc que això són d'aquestes coses que poden passar en casos reals, perquè eren actuacions justament a la vora de la costa, en llocs de difícil accés. Al SUM n'heu fet diversos ja.
Sí, n'hem fet uns quants, i sobretot ara quan ve el bon temps, és la incidència puja i força. Clar, més gent, més turistes, més accions a l'aigua, més passejades, i molts cops acaba passant situacions similars.
De fet, recordo que l'estiu passat, i no em vull equivocar, vau haver de fer un rescat una mica intens, perquè doncs, una persona, diria que va ser a Calaforn, va patir doncs, un problema cardíac dins l'aigua i doncs, el van poder acompanyar fins a les roques per sortir de l'aigua, i vau haver de fer un rescat des d'allà. Vull dir que va ser un també... No té per què ser, en aquests casos, doncs, desaparicions, etc. Molts cops la veritat és que són coses que passen per problemes que tenim de salut o bé per males actuacions que fan alguns sectors de la població.
Sí, sí, ja et dic, quan ve l'estiu, les incidències a l'aigua i al que és el tram de GR se multipliquen. I val a dir que vull felicitar també des d'aquí al cos de Creu Roja, que vigila les platges, i quan tenim situacions d'aquest índole s'apliquen com mai, i la tasca i la col·laboració és molt bona.
Ens deies que encara teniu nota en aquest simulacre que va organitzar Bombers amb la col·laboració de la policia local i del SUM, però sí que entenc que hi ha una posterior valoració de com va anar aquest simulacre, un cop es diu, bueno, finalitat del simulacre, quines són les sensacions que vau compartir amb bombers, amb policia local?
Sí, pues, passat el simulacre es va fer un briefing allí a la mateixa zona amb tots els participants i tots els cossos, i una de les coses que es va parlar és el fet que des de sala 112 no es va poder aplicar un canal de ràdio de la xarxa Rescat, que estem tots involucrats dins, i estem tots és a dir, utilitzem totes el mateix canal, i no va ser possible utilitzar un canal propi per a aquesta situació. Això va complicar una mica el tema, ja que clar, el punt de trànsit havia d'haver diverses persones de diversos cossos diferents per a donar ordres per via ràdio per canals diferents. Clar, això complica una mica més el tema. Si això s'hagués pogut fer, s'hagués pogut portar més personal a la zona i les comunicacions haguessin sigut fluides
molt més ràpides
amb tots els cossos.
Clar, perquè entenc que passava això, no? Moltes vegades és un problema més aviat de comunicació i de tecnologia, no? En aquests casos, i no pas per actuacions humanes, per entendre'ns d'aquesta manera. És una mica el resum que avui hem volgut explicar d'aquests simulacres. De fet, aquest és el més recent, però des del SUM n'heu fet moltíssims, realment, al llarg de la vostra existència.
Sí, aprofitem per a fer els simulacres propis que els ens locals necessiten fer anualment, i els aprofitem també per a millorar altres. Tenim pensat un proper a partir del segon semestre, que això ja ho parlarem.
Serà interessant.
I bueno, estirem en contacte.
977 45 7000, telèfon 24 hores al dia, 365 dies de l'any del SUM. Álvaro Gazzani, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat avui de com es fa un simulacre i com va anar el del passat dijous aquí al nostre municipi.
Gràcies a tu, Dani.